Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Especialistes en instal·lacions fotovoltaiques. 613-0026-25. 613-0026-25. Descobreix els beneficis a Kailon.es.
Prepara't deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, joulom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb actualització constant a RAC1.cat.
RAC1.cat.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Som l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Ford, Nicolàs, el Vendrell, Vilafranc i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Arriben els millors descomptes de Ford. Fins a 7.500 euros de descompte i amb entrega immediata. Compra el millor preu i emporta't el teu Kuga, Focus o Puma en menys de 48 hores. Informa't de les condicions del Pla Renove.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia indispensable per gaudir del vi, amb la qual descobriràs els 100 vins imprescindibles d'aquest any d'acord amb les recomanacions dels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vinos 2023, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 euros. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 3 minuts de les 6 de la tarda. Continua guanyant l'Atlètic de Madrid 0-1 al Camp d'Osasuna. Som al temps d'afegit ja d'aquesta segona part. Afegit curtet, Bulló, avui sí. Al camp de l'Osasuna.
Sí, sí, és veritat que no s'ha atès ningú. Per tant, els canvis i prou. 3 d'afegit, 90 de partit. Osasuna 0, Atlético 1. Amb córner per Osasuna, que de moment acaba amb no res.
A la primera federació, com tenim els dos partits dels catalans, Albert?
Doncs el Sabadell, que està guanyant el camp del Calahorra, 0-1, i el Nàstic al camp de l'Intercity, 1-2, els dos partits acaben de començar la segona meitat.
I ha arrencat el partit del Barça a la Lliga Femenina, al camp del Tenerife.
Sí, del Tenerife Granadilla, avui jugant a l'Eliodoro Rodríguez López, arrenca el partit 0-0 al Barça amb un equip molt titular.
6:03, la millor hora, sens dubte, perquè sonin els timbals. Que entrem en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Mira, a tu que t'agrada molt l'handbol també, Gemma. Sí. Arrencat també, Albert, el partit pel tercer i quart lloc del Mundial entre Espanya i Suècia.
Un pavelló que fa goig, aquest partit pel tercer i quart lloc. Ara el tercer i quart lloc, després la final. Suècia 2, l'equip anfitrió. Espanya 1 en els primers 2 minuts de partit.
Avui la cosa va de llibres, Gemma, perquè sí. Hem de sortejar el llibre d'en Pau Capell, amb qui parlàvem la setmana passada. Vam preguntar quan va guanyar en Capell la UTMB, l'ultratrail del Mont Blanc, quin any l'havia guanyat? La
fàcil,
resposta...
Fàcil, 2019.
De fet, ell ho comentava en algun moment de l'entrevista, va comentar l'any.
I si escolteu l'Ultrasports, poc que l'escolteu, sabreu que el Pau Capell el 2019 es va fer amb la victòria a l'UTMB. Hem de dir que de tots els participants en aquest sorteig, en aquest concurs, tothom l'ha encertat excepte una persona.
Molt bé. Ja bon nivell, bon
ja nivell. Ja bon
nivell.
Entre
l'audiència. Per tant, hem de dir...
un número entre l'1 i el 47.
Entre l'1 i el 47. Albert Ferran, entre l'1 i el 47.
El 25.
El 25.
El 25. Nadal, 25 Nadal seria l'Ivan Uller.
Vinga,
a Twitter, l'usuari de Twitter és Ivanol79. Doncs Ivan Uller, que òbviament ha encertat que el 2019 va ser l'any que el Pau Capell va guanyar l'UTMB, doncs ens posarem en contacte amb tu, Ivan, i et farem arribar aquest llibre dedicat del Pau Capell. Recordem que el llibre estava pràcticament exhaurit, no se'n trobava a les llibreries ja, hi haurà una segona edició, això sí, ja arribarà i es farà en català segurament, i en castellà, però, per tant, és un llibre, una edició molt buscada.
Aquest llibre de Pau Capell, del que parlàvem la setmana passada, i avui, Gemma, tornem a parlar d'un llibre, l'Ultrasports.
Sí, és veritat que aquí els llibres a desnivell els recomanem molt, moltes vegades. No és el primer llibre que parlem d'aquesta editorial dels amics de desnivell, perquè són especialistes en muntanya i d'això doncs, ens agrada molt. Soñar Grande, en aquesta ocasió, publicat, com dic, per Desnivell, un llibre dedicat a Sergi Mingote. El dia 16 de gener, fa només uns dies, es va complir el segon aniversari de la seva mort, quan va perdre ell la vida al K2. Intentava fer el cim d'aquest 8.000 a l'hivern, una fita fins aleshores que l'home mai havia aconseguit, una fita pendent. Ell era una de les persones que volia intentar-ho en aquella ocasió, el 2021, però no li van sortir bé les coses.
Un llibre que ha escrit un amic, esperem que no es noti gaire, l'Isaac Fernández. Hola, Isaac, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
A l'Ultrasports, un diumenge a la tarda a aquestes hores, amb aquest llibre sota el braç, dedicat a aquesta última expedició, malauradament, del Sergi Mingote. Expliquem una mica la història. Tu Isaac, tenies l'encàrrec o la intenció de fer un llibre de l'última expedició, no, de fer un llibre de l'expedició de Sergi Mingote al K2 a l'hivern.
Exacte, amb en Sergi jo l'havia estat seguint com a periodista precisament per Desnivell des del 2018-2019, que va ser tota la seva trajectòria més recent als 8.000, que en va pujar, doncs els anava pujant tots sense oxigen i amb uns objectius doncs a nivell internacional molt destacats, que eren doncs de batre el rècord de ser la persona més ràpida a pujar-los tots sense oxigen, i anava pel camí. Llavors va arribar la pandèmia, es van acabar una mica els projectes, i res, un dia parlant del seu últim projecte, l'estava entrevistant, estàvem parlant del K2 a l'hivern, que acabava doncs de decidir anar-se-n'hi, i allà va ser on ell mateix em va dir: ostres, per què no fem un llibre junts sobre aquesta expedició? Més que res perquè era una expedició que apuntava històrica. El K2 era l'únic dels 14-8.000 que no s'havia pujat encara a l'hivern, i aquest any, aquell any, pintava molt bé. Hi anava una expedició gran, hi anaven alpinistes molt, molt reputats, anava una gran quantitat de força de xerpes nepalesos i pintava, tot tenia una bona pinta. I allà, doncs, que ens hi vam posar.
Vau dir, és una bona decisió aquesta. Sergi, ho farem, farem un llibre sobre aquesta última expedició al K2. La intenció del llibre, és el resultat final del llibre, és la primera intenció, o el que realment havíeu parlat amb el Sergi, és a dir, el llibre havia de ser així si la cosa hagués acabat bé, també, Isaac?
Es fa difícil de dir, però l'estructura sí que es manté bastant. El que volíem era que el llibre tingués dues veus, i el llibre té dues veus, el llibre té la seva veu. De fet, amics seus ens han contactat dient que realment poden reviure l'essència de qui era ell, i a mesura que llegeixen les pàgines, perquè se'l llegeix a ell constantment, i el llibre té la meva veu com a narrador periodístic i neutral, no? Aquesta era la idea inicial, que avancés, a mesura que avançava l'expedició, avancés la narració d'aquesta expedició i anés aportant dades doncs de com veia en Sergi la muntanya, com veia l'alpinisme, la història del K2, com anaven avançant les altres expedicions alhora. Tot això a nivell general es manté. Evidentment, el llibre no té res a veure amb el que havia de ser.
Perquè acabes explicant, no, el que va passar aleshores. Però hi ha una frase, per exemple, quan parles amb ell abans de marxar, que per la pandèmia eren videoconferències, no, eren trucades, no us podíeu trobar. Dius, conversaciones apasionadas en las que desnudo su admiración por la segunda montaña más alta del mundo. I me l'imagino, completament, parlant sí. D'aquella manera com parlava sempre, sobretot el K2.
Exacte, ell molt, molt apassionat, una persona amb molta iniciativa, amb molta passió pel que feia i alhora molt sistemàtic. Tot el que feia havia de fer-ho al màxim de bé possible, no? I el K2 era la muntanya que més li havia impactat des de que hi havia estat. Ell el va pujar el 2018, a l'estiu, i la veritat que estava doncs, molt, molt impactat pel que havia viscut allà. Més que res perquè va ser també una ascensió molt aventurera. Ell va baixar del Broad Peak, que és un 8.000 veí, el 8.000 més proper, i directament se'n va anar cap a pujar al K2 quan la resta d'expedicions ja havien fet cim i baixaven o es donaven la volta perquè entrava mal temps. Ell era una persona, un alpinista, que portava l'alt rendiment en alçada i va decidir doncs, continuar fins a dalt perquè creia que ho podia fer prou ràpid com per tornar abans que hi hagués l'entrada mal temps, no? I així ho va fer. Va costar, va haver-hi moments d'intriga i tot plegat, però
va ser complicat.
Va fer. Sí, sí. Uh-huh.
Mira, podem escoltar el Sergi Vingote quan parlem del K2 en una entrevista a RAC1 per explicar aquesta admiració, com deia l'Isaac també, que sentia per aquesta muntanya.
Perquè em va deixar pujar, i jo crec que això és que la muntanya t'estima, encara que siguem al fons, i d'odi perquè probablement he passat el pitjor moment de la meva vida a la muntanya baixant del K2, no? Vaig estar 30 hores baixant, però 4 hores vaig estar perdut. I aquelles 4 hores em pensava que no baixava. I llavors, doncs, allà sí que li he vist les orelles al llop, i clar, jo crec que aquesta expedició ha de servir per retrobar-me i fer les paus amb el K2.
Parlant d'aquesta expedició a l'hivern que tenia prevista i que va fer el Sergi Vingote al K2, perquè parlàvem amb passió. De fet, és una muntanya, no?, que pels alpinistes, no?, el K2 té una màgia i un respecte especial, no?
Sí, de fet, en parlàvem ara abans d'entrar, no?, que una mica reivindicar la importància que té el K2 pels alpinistes, perquè tothom pensa en l'Everest perquè és la més alta, però el K2 és la segona més alta, són 8.611 metres, però clar, estarem d'acord, Isaac, que la dificultat del K2 sobrepassa a la de l'Everest, la dificultat tècnica, sobretot, per com és aquella muntanya, i per això és la més complicada. Té sobrenoms com la muntanya salvatge, per exemple. Fa uns anys hi havia una xifra que no sé si es manté, que una de cada 4 persones no pot fer el cim. També la ràtio de persones que perden la vida és molt més alta que altres muntanyes. És a dir, que el Sergi... aquesta resposta que ara sentíem, jo li preguntava per què tens aquesta relació d'amor-odi amb el K2, no? I ell ens responia això, és així, és la més complicada.
Sí, és una muntanya molt complicada perquè a l'alçada, de fet, són 8.611, són 200 i escaig metres més baix que l'Everest, però està en una zona més aïllada, més remota. I a part, doncs, sempre tira cap amunt, no hi ha gairebé ni un metre
és molt
pla.
Vertical, sí, sí.
Correcte. És veritat que en els últims 2 anys el panorama als 8.000 ha canviat molt, i aquestes xifres, aquesta ràtio que comentaves, segurament s'ha donat la volta gràcies al treball de les agències nepaleses, que s'estan fent cada cop més fortes, són capaces de muntar una línia de vida doncs, molt, molt segura al llarg de tota la muntanya, des de la glacera fins al cim, i estan sent capaces junt amb el bon temps, de portar molta gent al cim. Però, tot i així, no és una muntanya per fer-hi turisme.
Tornant al llibre, t'agrada que es digui que el llibre acaba sent un homenatge al Sergi o no el contemples d'aquesta manera, tu, Isaac?
De fet, si no em diguessis que és un homenatge al Sergi, malament, mala feina hauríem fet, perquè quan l'expedició va acabar de la manera que va acabar, evidentment el projecte com estava plantejat va deixar de tenir sentit. De fet, vam estar plantejant, vaig plantejar a l'editorial de no continuar-hi, perquè tot i clar, la feina feta, que havien sigut moltes hores, i que segurament es podia fer, doncs no tenia cap sentit. No és una història que vingui de gust a escriure. Llavors, des del primer moment, des de l'editorial em van animar a continuar, però al cap de dues o tres setmanes va ser la trucada de la dona d'en Sergi, la Míriam, que em va dir, bueno, que el Sergi li feia molta il·lusió aquest llibre i que pensava, doncs, que ell voldria que l'acabéssim. Allà, doncs, evidentment, el llibre va haver de canviar. Jo no volia escriure la història, una altra història de Scott, perquè al mateix moment que el Sergi perd la vida, els nepalesos fan el cim que ell volia arribar, no? Llavors, vaig optar per fer-ho del revés. El primer capítol narrem la mort del Sergi, i a partir d'aquí expliquem l'expedició tal com va anar, però també expliquem la trajectòria del Sergi més enllà de l'expedició, que aquesta per mi ha estat la part més complicada, perquè el Sergi és un personatge polifacètic, és poc...
Multidisciplinar, totalment. Molt. Jo el vaig conèixer al desert.
Imagina.
I estem parlant d'un alpinista.
I molta gent l'haurà conegut d'alcalde de Parets del Vallès, sí. o fent una acció solidària amb la seva ONG. No? Uh-huh. Era molt... molt, molt polifacètic, i en tot doncs tenia èxit, que és el més difícil, no?
Hi ha la part, això sí, també d'alpinisme, evidentment, amb aquesta crònica, no, Gemma, del dia a dia d'aquesta expedició, que també té un valor, aquest document, no, d'aquesta última expedició narrada pel protagonista en primera persona, de com va ser, del patiment, dels dies bons, dels dies no tan bons, fins malauradament el dia que acabava de perdre la vida.
Sí, és un compendi de cròniques, no?, sobretot d'aquella quinzena, aproximadament, no? No, com t'arribaven els documents a tu? Com ho fèieu?
Sí, el Sergi cada dia enviava una crònica, li passava a la Míriam, i llavors les anava distribuint, no només a mi, sinó a altres mitjans que seguíem el dia a dia de l'expedició. Uh-huh. Llavors la gràcia una mica també estava en incloure aquestes cròniques com a encapçalament de cada jornada, per a continuació, doncs, explicar temes que havien parlat que tenien a veure amb el que ell explicava en aquella crònica, i també posar en context el que ell explicava amb les altres tres expedicions, els altres tres equips que hi havia a la muntanya al mateix temps, no?
A més, cada crònica comença el dia, el lloc és el camp base del K2, la temperatura que hi feia, menys 33 graus, per exemple, que és una cosa encara, no ho sembla, però que està bé, que està prou bé.
Ai, es queixaven de fred a Montilivi els que van anar al Girona-Barça, imagina't.
El seu pols en repòs, les pulsacions que tenia, i la saturació d'oxigen en sang, que els últims dos dies veies que era, bueno, que era que anava minvant una miqueta.
Sí, ell estava molt, molt content. Ell és una persona que sempre estava molt, molt atenta a tots els avenços tecnològics, i ell estava molt content de portar el seu pulsioxímetre als camps d'alçada per poder medir el seu rendiment. Estava en contacte amb gent del CAR de Sant Cugat, amb l'equip mèdic del CAR de Sant Cugat, per fer tot un estudi del comportament del cos en alçada, i realment era una persona que es preparava molt per poder tenir aquestes dades biomètriques, doncs, que apareixen. Són dades molt bones, són increïbles.
Sí, increïbles.
Són d'algú de molt alt nivell.
Sí, i a banda de la seva trajectòria, que la vas explicant, també una mica la seva filosofia, que és important també en el Sergi i en un alpinista, no? I hi ha un moment que parles de... d'un dels temes més recurrents, que és pujar amb oxigen o pujar sense oxigen, que això, la lluita, no?, entre puristes i no puristes. I ell el que reclamava sempre, i tu ho expliques, és ser honest. És a dir, puja amb oxigen, puja sense, però sigues honest amb el que facis, amb la teva tria.
Correcte. L'alpinisme i l'himalaisme a aquestes alçades és lliure. Cadascú pot fer el que vulgui. Això va per endavant. Llavors, el que no es pot fer ni en himalaisme ni a la vida és donar gat per llebre. Si tu ho has fet d'una determinada manera, explica que ho has fet així. No, si no passa res. Perquè si ho has fet acompanyat de xerpes, ho has fet amb cordes fixes, ho has fet amb campaments instal·lats i ho has fet fent servir oxigen, digue-ho. Si no hi ha cap problema. La qüestió és que dintre del món de l'himalaisme hi ha molta mentida, també.
Sí.
I es vesteix d'èpica allò que és una pujada turística, més que res per aconseguir els fons per finançar aquestes expedicions, que són molt cares, també, no?
Mm-hmm. El risc, ell com el vivia? Aquests esports, no?, de risc, on parlem dels alpinistes, parlem també dels esports de motor, no?, sobretot de velocitat, i escoltes els esportistes admetent o acceptant que és un esport de risc i que, malauradament, hi pot haver desenllaços tràgics, com és el cas del Sergi, o de morts en el món del motociclisme, no? Ell com el vivia, aquest risc, Sergi? Isaac.
Sí, el Sergi assumia la part de risc que correspon. És més, ell deia que sense arriscar-se ell sabia que no faria cim. De tota manera, ell minimitzava aquest risc. El que nosaltres és una activitat de risc, per ell no ho era. Ell estava superentrenat, superpreparat, tenia experiència, i de fet el desenllaç fatal no ve per haver arriscat, bé per un accident que pot passar a qualsevol que estigués en aquella muntanya, en aquell moment en què cau una pedra i just doncs no estàs encordat, no?
A més, l'expedició té el contrast, Gemma, que sí. L'endemà, no?, hi ha una expedició que aconsegueix assolir el K2 a l'hivern, cosa que no havia fet mai ningú, i per tant, en pocs metres de distància, diríem que hi ha dues realitats molt diferents.
Sí, jo crec que, ara tu parlaves de les motos, però jo crec que no hi ha res comparable realment a aquest episodi, no? A la vida i la mort completament, amb hores de diferència. Va haver un grup bastant nombrós de nepalesos que va aconseguir el cim, quan feia hores que el Sergi, tornant al camp base, perquè ell estava fent la seva ronda d'aclimatació amb el Juan Pablo Mor, el seu company, doncs va tenir aquest accident i va morir. I jo recordo que parlàvem amb tu aquell dia quan explicàvem la mort del Sergi i jo deia, ostres, aquest cim, tot i que pot semblar ironia, a mi em semblava un homenatge fins i tot, no? Perquè algun d'aquests nepalesos formava part de l'expedició del Sergi.
Sí.
I la gent no ho entén, dius, però ha perdut la vida, no poden estar celebrant això, però en l'alpinisme passa això, és així.
Sí, en l'alpinisme passa això, passen moltes coses que a vegades no tan explicables.
No som capaços d'entendre-les, no?
Sí, això va ser el mateix dia. El Sergi estaven dormint a 7.000 metres d'alçada amb el Juan Pablo Mor, i els nepalesos estaven dormint a 7.300. De fet, aquella nit fins i tot van tenir el dubte de si acabar de pujar aquells 300 metres per continuar tirant cap amunt amb els nepalesos o baixar. Ells van decidir que baixaven, anaven sense oxigen, els nepalesos anaven amb oxigen. Ells ja havien fet el seu objectiu, que era acabar l'aclimatació, i van decidir tirar cap avall, mentre els nepalesos ja estaven pujant des de la matinada. És a dir, van haver-hi poques hores de diferència. Els nepalesos eren un equip de 10, tots molt forts, molt, molt forts. Com deies, n'hi havia dos que estaven dintre del grup de Seven Summit
sí.
Trek,
uh-huh.
Però al final, dintre d'un camp base, en aquestes condicions, tothom s'acaba fent com una mica una comunitat, no?, també, en el millor dels casos. Perquè
sí, pot passar de tot,
els punyals també volen, diríem, en els camps bases.
Sí, sí. De fet, el K2 invernal és històric, està explicat al llibre, els diferents precedents, que en més d'una ocasió, en els que havien anat millor, sempre havien acabat maldades entre, dintre d'una mateixa expedició o amb expedicions rivals, no? Aquí no hi havia tanta rivalitat, almenys fins a aquell moment. Després es va descobrir que potser sí que n'hi havia una mica de rivalitat. I això, el Sergi havia coincidit en un parell de cims amb el Nims Dai, que és probablement el Sherpa, o el, bueno, no Sherpa, sinó el nepalès més conegut d'aquest grup que va assolir el cim sense fer servir oxigen.
Tu, que fa molts anys que tractes el món de l'alpinisme, Isaac, clar, parlem de la mort, no?, del Sergi Mingote, clar, la mort a 8.000 metres, que comporta uns entrebancs a sobre més grossos, no? No et mors a casa o al costat, sinó que et mors a 8.000 metres intentant pujar al K2. I això m'imagino que també fa que els dies posteriors siguin encara més durs, no? Perquè no només has de plorar o lamentar la mort d'un ésser que t'estimes molt, sinó gestionar un munt de coses per poder-lo tenir a casa el més aviat possible.
Sí, en aquest cas el cos del Sergi va poder ser recuperat ràpid perquè la seva caiguda va ser bastant a prop del camp base avançat. Des d'allà ja no queda un desnivell important fins al camp base. Va poder ser traslladat al camp base pel mateix equip de Seven Summit Treks a les ordres del Dawa Sherpa, que és un muntanyenc i un organitzador d'expedicions molt, molt, molt important. I de seguida, al cap d'un dia o dos, un helicòpter el va poder portar doncs, des del camp base ja cap a Escardú. Que allà, a més, tenia es donava la bona circumstància que hi havia el seu amic Carlos Garranzo, que havia abandonat l'expedició just al moment en què el Sergi sortia en aquesta última ronda d'aclimatació des del camp base. Ell era evacuat per una dolència.
Sense el Sergi hem perdut, crec, una figura també important en el sentit de que era un gran divulgador, no?, del món de l'alpinisme, que és una modalitat que necessita, no?, gent que en parli així perquè el públic, no el públic especialitzat, diríem, sinó doncs, gent que en pugui estar escoltant ara, per exemple, en aquest programa, s'hi enganxi, no? I ell, aquesta manera que tenia d'explicar-ho, t'enganxava encara que tu no haguessis pujat ni al Tibidabo, com aquell qui diu, no?
Sí, el Sergi tenia un magnetisme especial, en aquest sentit. Era això, sens dubte. Ell t'explicava una aventura i tu hi anaves. Tu t'hi ficaves de cap, això tenia aquest poder. També tenia una gran formació. Ell era, doncs, havia estudiat màrqueting, era coach professional, sabia de com
vendre el producte, vendre el producte, no? Parlar malament, final, però...
Sí. Com fer-ho per engrescar a la resta de gent a fer-ho. I, de fet, prova d'això és l'èxit de la fundació que ell va fundar, Donat Foundation, que continua en marxa i continua portant doncs, ajut als pobles de Pakistan que ho necessiten. No?
El pròleg, Gemma, és de la Tamara Lunger, la tindrem aviat per Barcelona, sí, per Barcelona o Rodalia, no?
Parets. Vindrà a Parets el dia 10 de febrer, una conferència amb el Carlos Garranzo, que ara en parlàvem, per recordar el Sergi, un petit homenatge amb una conferència que es diu Sergi Mingote, cara i creu del K2 i Bernal. La Tamara, que va ser testimoni allà de tot el que va passar, malauradament.
Sí, la Tamara va tenir un paper perquè ella va pujar, ella era del grup que pujava sense oxigen, juntament amb el Sergi i el Juan Pablo Amor, eren els tres probablement més forts dels que feien tota la feina de muntanya sense oxigen. Quan el Sergi, a més, doncs va caure, ella estava al camp base avançat, i després de la mort d'en Sergi va fer cordada amb el Juan Pablo Mor. Van fer junts un següent intent, unes 3 setmanes més tard, en el que el Juan Pablo Mor va desaparèixer. La muntanya,
amb
també.
Amb el John Snorri i l'Itz Satpara. Correcte. Els tres van desaparèixer.
Els companys d'expedició, com viuen la mort d'un company d'expedició? Aquestes setmanes hem conegut també la mort, malauradament, de 2 alpinistes bascos a la Patagònia, de l'Iker Bilbao i de la Maya Aguirre. com és conviure amb la mort d'un company d'expedició, ja no només en aquella expedició, sinó en futures expedicions per un alpinista, Isaac.
La veritat és que no t'ho sabria dir, perquè a mi també em sembla sorprenent, no? Però jo crec que forma part del joc. És a dir, ells assumeixen que hi ha un risc, assumeixen que tot i fent bé les coses no tot està a les seves mans i que pot passar. Aquestes coses poden passar i tenen molt clar la majoria, el Sergi també ho tenia, que val més una vida que un cim. És a dir, faran tot el possible per ajudar a un company en perill o que hagi patit un accident o el que sigui, però que si no s'hi pot fer res, no s'hi pot fer res. Després es tracta de mirar-se a dins d'un mateix, veure si ets capaç de poder remuntar aquesta situació per continuar, o si no pots i te'n tornes cap a casa. Ell, en el llibre també ho explica.
Soñar Grande, dedicat al Sergi Mingote, que és l'última expedició del Sergi Mingote al K2. L'Isaac és un gran amant del vi, també. Quin vi maridaria molt bé llegint aquest llibre, Isaac, aquest Soñar Grande?
Jo crec que aquest llibre mereix un vi contundent,
Mereix un cos, que escalfi, copa, que escalfi, sí, per dins,
Una copa per estona. Jo buscaria un bon priorat, eh?
Un bon priorat.
Sí. Ens ho apuntem.
Ens apuntem un bon priorat per acompanyar aquest Soñar Grande, editat per Desnivel, escrit per l'Isaac Fernández, sobre l'última expedició al K2 del Sergi Mingote. A veure, que actualitzem algun marcador a la primera federació, els partits del Sabadell i del Nàstic.
Sí, el Nàstic continua guanyant 1-2 al camp de l'Intercity, queda un quart d'hora pel final i 20 minuts pel final el partit del Sabadell, que està empatant a 1 al camp del Calahorra.
Com tenim el tercer i quart lloc del Mundial d'handbol?
Doncs amb Espanya ara patint, sempre per darrere en el marcador en els últims 15 minuts, perdent de 3. Suècia 19, Espanya 16.
I el Barça femení a la Lliga, al camp de Tenerife?
Doncs va per feina. El 28 de la primera guanya 0-4, amb hat-trick d'Oshoala, el primer de Pina i els altres 3 d'Oshoala. Ara ja a la mitja hora de partit, Tenerife-Granadilla 0, Barça 4.
A la primera divisió teníem gol del Celta, però veurem si puja el marcador, sí, o no, Molló,
Jo crec que no pujarà el marcador per mans, la pilota toca clarament a les mans de Carles Pérez, i això l'ajuda a emportar-se en la pilota, l'ex del Barça havia marcat, està veient la jugada i s'encongeix d'espatlles Carles Pérez, sí, home, sí, Carles, que després marques perquè t'emportes la pilota amb la mà, l'àrbitre anul·larà el gol, efectivament, mig minut i havia marcat el Celta, però continua l'empat a 0. Gol anul·lat, minut i mig, Celta 0, Atlètic Club 0.
Gemma, què més hem de saber del món de l'ultra esports aquesta setmana?
Doncs ha estat una setmana intensa, perquè tenim, a banda que avui s'ha fet la mitja marató de Sevilla, la ciutat andalusa que s'ha posat molt les piles en els últims anys, avui la nord-americana Betsy Saina i l'etíop Amdeworq Gbalelem han estat els guanyadors d'aquesta mitja. En el cas de les dones, de la nord-americana, ha estat amb rècord. Saina ha guanyat amb rècord en creuar la meta amb un temps de 1 hora, 8 minuts i 25 segons. Deixa'm destacar també, i no és la primera vegada que ho faig, la marca de Reyes Estevez, perquè ha fet la mitja en 1 hora i 8 minuts. Reyes Estevez, amb 46 anys. Ens agrada molt destacar allò que aconsegueixen gent de més de 40 anys, perquè ens motiva.
Sí, de la nostra generació. De la nostra generació, corrent amb 1 hora i 8 la mitja, és cosa que elogiem i que admirem.
Sempre, sí, sí. I deixa'm recordar també que la Marató de Sevilla del 2024 serà molt important, perquè servirà per determinar les mínimes i potser les places pels Jocs Olímpics de París. L'organització dels Jocs vol tenir el 30 de gener de l'any que ve, és a dir, mig any abans dels Jocs, el 80% de les places de les maratons ja atorgades, saber qui disputarà i qui no la marató a París. Per això, tots els atletes que estiguin entre els 65 primers del rànquing mundial es consideraran classificats, tinguin o no la mínima, encara que després cada federació, i aquí és on venen després tots els mals, poden canviar o variar de noms en funció de si un atleta ha baixat de les 2 hores 11 minuts 30 segons en homes o 2 hores 29 minuts i 30 segons en dones. Déu-n'hi-do, en parlarem un dia de les mínimes que es demanen per París, en general, per l'atletisme, perquè són duríssimes, bastant més dures que el Mundial de Budapest, que es farà aquest mes d'agost. També pel que fa a la mitja i marató de Barcelona, que queda molt poquet, el 19 de febrer és la mitja i el 12 de març és la marató, tenim molt bones xifres en quant a participació. perquè portem 17.000 o gairebé 18.000, m'atreviria a dir gairebé 18.000 a la mitja. Veníem de 23.000 prepandèmia, però molt males xifres durant els últims dos anys per motius obvis. Per tant, molt bona reacció. No sé si arribaran a les 20.000 inscripcions, però són molt bones xifres. I ara, de moment, 12.000 a la marató, i encara queda més d'un mes i mig, aproximadament. I l'organització, l'empresa RPM, espera poder arribar als 15.000 inscrits a la marató barcelonina. I també tenim nou recorregut a la Titan Desert, que dius, no sé com més poden variar el recorregut per la zona de Merzouga, pel desert d'Erchebí, al Sàhara, el recorregut marroquí. Seran enguany 620 quilòmetres, del 30 d'abril al 5 de maig, i el 80% del recorregut serà nou, amb pistes i llocs inèdits, i amb la participació, ara sí, si no es torça res, de Miguel Indurain, perquè ho havia de fer l'any 2020, doncs com sabeu, no es va poder fer ni la Titan ni gairebé res, i ell ho va deixar en un calaix, se'n va oblidar, però uns amics l'han entabanat. Literalment ens ha explicat això aquesta setmana, i li dèiem si tenia ganes, diu, bueno, no sé, és que a mi...
Però no és un tio tampoc molt enèrgic en l'expressió,
sí,
eh?
Sí, però això de la jaima, de dormir al terra, de... Bueno, però potser t'agrada, potser ho proves si t'agrada... No. No hi tornarà, si t'agrada, no. No. Per tant, en parlarem la setmana que ve de com viurà Miguel Indurain i Lluc Cruselles, mestre xocolater. Mm. Eh? Veure això de la xocolata al desert, com ho portem.
Som un bon ciclista, eh? En Lluc Cruselles, i que el veurem en aquesta Titan Desert. Isaac, hi ha algun projecte en marxa? Alguna cosa que s'està escrivint a Camp Fernández o no?
De moment no. De moment estem esperant noves projectes, noves idees.
Doncs esperarem. De moment aquest soñar grande, aquesta frase que acompanya aquesta última expedició al K2 de Sergi Mingote, i aquest recorregut també per la trajectòria, com deia l'Isaac, multidisciplinar del Sergi, i aquesta energia que encomanava sempre que parlaves amb ell. Isaac, que sigui un èxit, aquest llibre editat per Desnivel, i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un dia quedarem per fer un vi.
Un priorat.
O dos. Exacte. I si no és priorat, també. Vull dir que coses pitjors ens hem fotut al llarg de la nostra vida. Anava a fer una pausa, però no, home, no?
No,
Glenn Miller,
no, no.
Que si no entra en pucurull. Com sempre, arribant a la meta de l'Ultrasports amb en Miquel Pucurull, que avui ens explica un petit disgust que ha tingut recentment.
Amics i amigues, tothom recorda que l'encesa del paveter de l'estadi de Montjuïc en la inauguració dels Jocs de Barcelona 92 va ser molt emocionant. El jugador de bàsquet del Barça, Epi, després de travessar la pista de l'estadi per entrevistar els esportistes que havien desfilat, va fer que la torxa que duia prengués una fletxa que l'arquer Antonio Rebollo havia de disparar tot seguit per encendre el paveter. Ho va fer. Va tensar l'arc amb la sageta encesa, la va deixar anar, i tots vam quedar bocabadats en veure com queia al vell mig del paveter i s'encenia la flama olímpica. Veto aquí, però, que no fa gaire s'ha sabut que la famosa fletxa, agafeu-vos, no va entrar, que va passar per damunt i va anar a parar al carrer, a l'avinguda de l'estadi. De primeres em vaig pensar que era una bola, un fake, com es diu ara, però no. Els mateixos organitzadors de l'acte han dit que tenien un interruptor a punt per si fallava l'invent, i el van haver d'accionar perquè el dard va passar de llarg. Una llàstima que s'hagi sabut. A molts ens ha dolgut una mica saber-ho. Ens resistim i preferim quedar-nos amb la imatge poètica de que la fletxa va entrar i el paveter es va encendre. Fins al cap de setmana que ve, correu molt. De pressa o poc a poc, però molt.
Li farem cas. Al Pucurull, com sempre, correrem molt, de pressa o poc a poc, cadascú al seu ritme, però ho farem. Ara sí, fem una pausa a la tornada a l'estudi de RAC1, la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, per posar al dia l'actualitat del voleibol català al Superesports.
RAC 1. Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo. Especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a portaventuraworld.com.
Porta l'autoconsum a casa teva instal·lant plaques solars. Estalvia el mateix temps que cuides el medi ambient. Troba instal·lacions de 4 kW amb 8 panells de 500 watts per només 6.500 euros amb IVA inclòs.
Dailon Renovables, especialistes en instal·lacions fotovoltaiques. 613-002625. 613-002625. Descobreix els beneficis a Kailon.es.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Sí. The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
A l'Estadi Infinit l'emoció no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions a l'estadi. Tornen els herois, la màgia, les jugades impossibles i en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon i molt més. Gaudeix-ne amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a Movistar.es.
Autocol·lecció pararara. Autocol·lecció pararara. Quilòmetre zero, gerència i cotxe d'ocasió.
El teu cotxe d'ocasió fàcil, ràpid i al millor preu. Tenim més de 300 vehicles d'ocasió amb entrega immediata dels nostres 40 concessionaris oficials. Entra a autocol·lecció.com i busca el teu vehicle.
Autocol·lecció pararara.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
Som l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolás, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Arriben els millors descomptes de Fort. Fins a 7.500 euros de descompte i amb entrega immediata. Compra el millor preu i emporta't el teu Kuga, Focus o Puma en menys de 48 hores. Informa't de les condicions del Pla Renove.
Superesports amb Xavi Puig.
Un minut i tres quarts de set de la tarda, Superesports a RAC1, partit de primera en joc a Balaïdos, Mollom.
Empat a 0, Celta 0, Atlètic Club 0, minut 14, de moment millor el Celta en aquest primer quart d'hora.
A segona que s'està jugant a aquesta hora.
Doncs tenim dos partits, el Carlos Belmonte, el Bacete 0, Lugo 0 i el Molinón Sporting de Gijón 0, Màlaga 0, els dos partits al primer quart d'hora.
A la primera femenina està jugant el Barça a Tenerife.
I està guanyant còmodament a l'Heliodoro, a punt d'arribar al 44 de partit, 0 a 4 amb hat-trick d'Oshó Ala, que ara fa un quart gol que li anulen per fora de joc. Per tant, la davantera del Barça, que està on fire, de moment 3 dels 4 gols, 0 a 4, guanyant al camp del Granadilla.
A primera federació, jugant el Nàstic i el Sabadell.
El Sabadell empatant a 1 al camp del Calahorra, el Nàstic guanyant 1 a 2 al camp de l'Intercity. Últims minuts del partit, el Nàstic patint, perquè està intentant aguantar aquesta mínima avantatge que li donaria 3 punts importants.
I tenim el descans, el partit pel tercer i quart lloc del Mundial d'handbol.
És una Espanya-Suècia, Suècia jugant a casa, és l'anfitrió, i està guanyant 22 a 18, més 4 pels suecs al descans d'aquest partit pel tercer quart lloc.
A la Lliga CB, recta final de l'últim quart, guanyant el Baskonia de 8 punts a la pista de l'UCAM Múrcia, i acaba d'arrencar el partit a Gran Canària, de moment amb victòria Canària sobre l'Obradoiro de 4 punts. Avui al Superesports volem aturar-nos en el món del voleibol a Catalunya, el quart esport d'equip amb més llicències federatives després del futbol, bàsquet i handbol, i l'esport d'equip de llarg on el percentatge de llicències femenines supera i de molt les llicències masculines. D'aquest fet, de les diverses modalitats que hi ha de voleibol i també de les competicions de més alt nivell, tindrem la Copa de la Reina d'aquí 4 dies, com aquell que diu a Sant Cugat. En parlem amb la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, la Maribel Zamora. Hola, presidenta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Com ha anat el cap de setmana? Com és un cap de setmana tipus de la presidenta de la Federació Catalana?
Doncs aquest cap de setmana tipus no és massa tipus, però bueno, pot semblar una miqueta, perquè ahir va ser un dia tranquil, però avui sí que hi ha hagut una mica d'atur, que estava acompanyant aquest matí a Seccions Esportives Espanyola, la seva presentació d'equips de club. Després tenia un dinar familiar perquè era l'aniversari de la meva neboda, i ara us estic acompanyant aquí a vosaltres per parlar de vòlei. Això és una mica la ensalada de coses que tenim els caps de setmana.
Aquest barrig barreig que tant ens agrada. Ara ho dèiem, darrere, si ho dic bé, del futbol, el bàsquet i l'handbol, d'esport d'equip, és l'esport amb més llicències que tenim a Catalunya, el voleibol.
Mm-hmm. I segurament, bueno, jo crec que no sé si estem creixent totes les federacions en número de llicències, però la veritat és que particularment a vòlei estem tenint un creixement força important. En els darrers anys, però sobretot la pandèmia també, crec que ha fet un salt qualitatiu i ho estem notant moltíssim, que la gent vol fer esport i que la gent també està escollint el vòlei.
Què s'ha de fer perquè se'n parli més? Ara em llenço pedres a sobre del meu taulat, però l'altre dia ho comentava, dic que hem de convidar la presidenta un dia perquè hem de parlar de voleibol. Parlem molt més, i ho reconec, d'handbol, d'hoquei patins, a la televisió veiem més transmissions d'hoquei patins, d'handbol, de bàsquet, evidentment, que no pas de voleibol. I suposo que és una preocupació o una cosa que la presidenta també té constantment, no?
Home, i tant, sí, jo més que tirar-vos la culpa a vosaltres, el que fem és autocrítica, no?, i veure què podem fer per estar més present als mitjans. I de fet ara nosaltres sí que hem desplegat en aquest nou projecte de mandat que va començar ara fa un any, doncs hem ampliat una mica tot el departament de comunicació de la federació, tenim una agència externa de comunicació, hem ampliat les persones, els periodistes al departament de premsa i les col·laboracions amb diferents mitjans de comunicació, tant de premsa escrita com... Vull dir, crec que nosaltres també hem de saber explicar el que fem fem, no? Moltes vegades, si no es coneix el que fem, doncs és com si no existíssim, no? Jo sempre dic que el vòlei, quan em diuen és un esport minoritari, em fa una ràbia que m'hi moro, perquè no és veritat, som un dels esports més practicats al món. El que passa és que és un esport poc mediàtic, que no és el mateix. Llavors sembla que al final el problema és un altre, no? Ens ajudaria bastant tenir més referents a dalt, però aquí hauríem d'obrir un meló amb la Federació Espanyola, que millor no obrir-ho aquesta tarda. Però també hi ha molt a veure, també, de segurament com funciona tota la piràmide per entendre per què ens costa una mica, no?, aquesta feina de visibilitat.
Jo sí que tenia previst més tard, però obrir un meló de la Federació Espanyola.
Doncs
a veure si surt madur o surt verd, com en surt aquest meló. I com deia, amb un número de practicants dones molt superior al d'homes pel que fa a llicències a la Federació Catalana, no? 2.200 a 8.400, més o menys, d'homes-dones.
Sí, hi ha un percentatge en practicants, o sigui, en el que és la pràctica esportiva, perquè després això és curiós, també ho estem analitzant, això es gira quan anem als estaments d'àrbitres, entrenadores, etcètera, no? Quan hi ha un abandonament de la pràctica esportiva, la dona desapareix al final de la resta d'estaments, no? I en això també estem activant programes, un projecte que es diu Volei Dona, per anar potenciant una mica també la continuïtat de la dona a la resta d'estaments. Però sí que és veritat que nosaltres sempre hem tingut un 80-20 de llicències femenines envers les masculines, no? Ara sí que hi ha hagut un fenomen des de fa un parell d'anys d'una sèrie de dibuixos animats japonesa que es diu Haikyuu.
Sí, home, que la conec a casa, que la conec, aquesta.
A més, aquesta ara, el Club Super 3, TV3, ha començat també a emetre aquesta sèrie i estem tenint, és a dir, l'any passat vam augmentar en 122 equips la competició federada, o sigui, la temporada 21-22, vam augmentar en 122 equips i d'aquests 122, 85 eren masculins. I això, bueno, evidentment nosaltres fem promoció de vòlei i de vòlei platja i de tot, però això ho atribuïm bastant a l'efecte Haikyuu.
Sí, a la nostra època, parlo de la meva, quan eren joves hi havia una altra sèrie de voleibol, allò de Sergio i Juana, sí. Són dos enamorados, no sí, sé sí. Què, que suposo que també hauria tenir una certa repercussió en aquell moment en el nombre de llicències en el món del voleibol. I es treballa per incrementar aquest nombre de llicències masculines o no? És a dir, que hi hagi més nois que es decantin pel voleibol i no per un altre esport quan comencen a practicar.
Sí, la veritat és que va haver-hi un punt d'inflexió. Sempre hem tingut, jo crec que la noia, suposo que jo ho atribueixo molt a que és un esport en què no hi ha contacte físic, se sent molt còmoda en el nostre esport. I això no és que sigui, perquè el vòlei no s'hi juga diferent, la pilota és la mateixa, vull dir, l'única cosa que canvia del masculí al femení és l'alçada de la xarxa. Vull dir, no és que siguin diferents, no? Però sí que és veritat que segurament la noia se sent més còmoda històricament. Sí que és veritat que amb determinades crisis econòmiques i amb el foment de l'esport femení, que és fantàstic que es fomenti l'esport femení, però clar, en el nostre cas, això en algun moment dels anys enrere ens va perjudicar perquè va haver-hi clubs que treballaven masculí i femení, com que hi havia les ajudes pels equips de màxima i sotsmàxima categoria eren pel femení, van eliminar les seccions masculines, no? O sigui que no només teníem menys llicències, sinó que vam passar també un període de desert en el que, ostres, reconstruir tot allò va costar una mica. Ara els clubs tenim clubs molt proactius, afortunadament. Crec que nosaltres com a federació també som bastant proactius en fer programes i projectes. I entre, bueno, al final tots els ingredients, no, doncs estan tenint com a resultat que realment ara mateix hi hagi una molt bona salut de vòlei masculí també a Catalunya.
Veia un projecte també per incrementar aquest nombre de participants, d'integrants, de llicències en aquest cas, i de practicants a Terres de l'Ebre i a Lleida, on aquí hi ha un dèficit, el voleibol té un dèficit en aquestes terres.
Bueno, nosaltres són dues zones una mica diferents, però potser amb la mateixa problemàtica, no? La zona de Terres de l'Ebre, les quatre comarques que tenim allà, tenim només el Club Voleibol Roquetes allà, allà insertat, diguem-ho així. No, clar, Roquetes està lluny de Tarragona. O sigui, és a dir, pensem que al final la competència de la Federació Catalana de Voleibol arriba des d'Andorra, perquè ens ubiquem, perquè Andorra competeix, hi ha tres clubs de vòlei a Andorra que competeixen a les competicions catalanes i abarca tot el territori, òbviament, no? Llavors, home, Roquetes està aïllat d'una manera que enteníem, i això es va aprovar a l'última assemblea, que havíem de fer una acció directa, concreta, una inversió, a més, econòmica des de la federació, per garantir que en els propers anys vagin creixent altres clubs en aquella zona i que realment minimitzem l'impacte, sobretot de desplaçaments, de les categories inferiors, no? Aquest és el principal objectiu. col·lectiu. A Lleida hem d'activar ara aquest projecte. Lleida és una miqueta diferent perquè al final sí que tenim quatre o cinc clubs, tot i que molts estan molt, molt concentrats a Lleida capital. Haurem de fer un pla estratègic una miqueta diferent del que s'ha fet a Terres de l'Ebre, però la idea és una mica la mateixa, fer una inversió econòmica en ser proactius, en que neixin, o sigui, provocar el naixement de nous clubs, no? I que realment aquests clubs que estan més aïllats de la resta de la massa social de voleibol que hi ha, doncs tinguin uns desplaçaments més còmodes.
Quants clubs de voleibol tenim a Catalunya ara mateix?
157
clubs. I d'instal·lacions anem bé? L'altre dia que vam xerrar amb el president de la Federació Catalana de Rugbi i ens va parlar del dèficit clar de camps de rugbi, especialment a la ciutat de Barcelona. D'instal·lacions per practicar el voleibol, com anem?
Aviam, això podríem dir que va per barris, eh? Al final no és el mateix Barcelona ciutat que Barcelona pel volum de població que té. Té un dèficit d'instal·lacions claríssim, no? I ja crec que s'estan buscant altres fórmules també per habilitar nous espais. I a la resta, doncs, bueno, en general, el tema, jo no sé si és que falten instal·lacions o realment és que estem creixent moltíssim en practicants i estem omplint moltíssim les instal·lacions que hi ha, no? Perquè sí que tenim un fenomen des de fa any i mig en què els clubs de vòlei han de dir-li a gent que no la poden acollir perquè no tenen espai per entrenar. O sigui, és a dir, clubs com, recordo, Terrassa, Sant Adrià, vull dir, és igual el municipi, però al final sí de dir, Maribel, és que tenim una llista d'espera de 80-100 nanos que no els podem atendre perquè no tenim espai per entrenar. Llavors, és un dèficit d'instal·lacions? Segurament. És que realment estem creixent molt com a esport? També, no? Llavors, bueno, seguirem buscant solucions.
Tu com vas començar a jugar a voleibol?
Jo vaig començar amb 13 anys.
Amb 13 anys.
A Viladecans, que és d'on soc i on visc encara. I amb 13, amb 14, 15, diríem, vaig fer àrbitre. Després vaig ser entrenadora, també. Com a àrbitre vaig arribar a àrbitre nacional. I, bueno, i de fet, el 2008, quan em presento a les eleccions, vaig haver de deixar tota l'activitat. O sigui, vull dir, tenia llicència d'entrenadora, de jugadora, d'àrbitre, però evidentment és incompatible amb el càrrec i amb la vida, eh? Perquè al final tampoc dona...
No hi ha hores per tot, no?
No hi ha hores per tot, exactament. Seria una mica raro, també, sobretot, arbitrar si estigués com a president de la federació.
No sé si els clubs ho veurien gaire bé. Però amb 14 anys ja vas dir, no, jo això d'àrbitre m'agrada.
Sí, sí, a mi m'agrada l'esport. I llavors qualsevol cosa que estigués relacionada amb l'esport, com a mínim la volia provar. I crec que no se'm donava malament, i igual que el fet d'entrenar grups, i de seguida vaig portar també l'escola de vòlei, després vaig canviar al Club Voleibol Sant Boi, vaig portar l'escola de vòlei d'allà, i en seguida vaig implicar també a la junta directiva, vull dir, va ser una trajectòria de tocar tots els gremis, la veritat.
I per què va voler ser presidenta de la Federació Catalana la primera vegada que et presentes?
Pues jo crec, no, en realitat no vaig voler ser presidenta de la federació. El primer projecte de candidatura que vam presentar, jo no anava de presidenta de la federació. Són unes eleccions de 2004 que es van perdre d'un vot. Jo estava més relacionada precisament amb el col·lectiu arbitral en aquell projecte. I després, bueno, al final quan hi ha un procés electoral que el perds i que hi ha més d'un vot només, vull dir, doncs això desanima, no? Hi ha gent de la candidatura que plega, hi ha gent que seguim perquè estem actius en el vòlei, i llavors quan vam tornar a reconstruir candidatura, no és que em volgués presentar jo, és que no hi havia... O sigui, vull dir, és que algú havia d'agafar el lideratge d'allò. No, no és que fos el meu somni ser presidenta de la federació, però sí que era el meu... La meva ganes, diguem això, eren ganes de que hi hagués un canvi en el vòlei català, i crec que ho hem aconseguit en tot aquest projecte, no? Perquè al final, a 2008, jo sempre explico quatre xifres que crec que són fonamentals en tot aquest procés que hem tingut. A 2008, quan entrem a la federació, havia 70 clubs, aproximadament, 2.500 llicències, un pressupost de 800.000 euros, aprox, amb una dependència de l'administració pública del 70%. O 75. Actualment, hem passat la pandèmia, hem passat la crisi del 2008, jo sempre dic que només ens faltarà la invasió alienígena i l'apocalipsi zombi, perquè és el que em falta per viure, no?, a la federació, però sí que tot i les situacions que hem viscut, actualment estem en un pressupost de 2,5 milions d'euros, amb una dependència de l'administració del 8%, estem en 157 clubs i en 15.000 llicències, és a dir... Bueno, crec que els números parlen per si sols, no? De que realment els objectius que ens vam marcar els estem intentant assolir o els estem assolint.
Durant 12 anys vas ser membre també de la Junta Directiva de la Federació Espanyola, vas arribar a ser una vicepresidenta també durant uns quants anys.
Sí.
No només això, et presentes a unes eleccions a la presidència de la Federació Espanyola 2020, no?
Sí.
Era això, que guanya Agustín Martín Santos amb quants vots de diferència amb la teva candidatura?
Vot.
Amb un vot de diferència, cosa que impugneu.
Sí.
Si no tinc mal entès, el jutjat us dona la raó el 2022 de que s'han de repetir les eleccions.
Exacte.
On estem ara?
A l'Audiència Nacional.
A l'Audiència Nacional estem.
Sí. Estem a l'Audiència Nacional. Sí, això és molt curiós, perquè al final és molt curiós i molt desagradable. O sigui, és a dir, al final nosaltres som persones treballadores, vull dir, jo no em guanyo la vida amb el vòlei, jo tinc la meva feina, tinc les meves coses, però al final sí que teníem una massa social molt potent que recolzava la candidatura, érem 13 federacions territorials que presentàvem la candidatura i bueno, va haver-hi coses molt estranyes. De fet, la sentència del Tribunal Superior de Madrid és bastant demolidora perquè al final parla d'un procés obscur. O sigui, el jutge, això ja ho diu un jutge, no ho dic jo, ho diu un jutge a la sentència que parla d'un procés obscur, parla de que les resolucions del Tribunal Administratiu del Deporte no s'ajusten a les resolucions d'un estat democràtic de dret o algo així, o sigui, diu una frase tipus així, i bueno, i tot i així el Consejo ha recorregut la sentència, no? I l'Espanyola s'ha sumat també com a part interessada al recurs que estem a l'Audiència Nacional. Hi havia una sentència que deia que s'havia de retrotraure el procés electoral al moment del cens perquè hi havia tres federacions territorials que havien introduït gent en el cens d'una manera molt intensa, diguem-ho.